Avui, a Aula ELAC, parlarem de ciència, concretament del programa Petits Talents Científics. Sabrem com es desenvolupa aquest programa a l'escola Ernest Lluch. A la secció d'Aula en Aula visitarem l'exposició permanent del Museu d'Història de l'Hospitalet amb l'alumnat de l'Institut Jaume Botell. Us oferirem un nou capítol d'EOI ELAC Explorers, en què l'alumnat d'Itàlia ens parlarà de la gelateria Capello. A la secció a fons sabrem en què consisteixen les pràctiques duals d'alumnat de l'Institut Provençana al Barcelona Supercomputing Center. A la secció Aula News assistirem a la primera sessió per a l'elaboració del Pla de Famílies. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dues alumnes de l'Escola Patufet Sant Jordi ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. L'11 de febrer es commemora el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència. Per aquest motiu, avui, volem parlar de ciència. I ho farem conversant sobre el programa Petits Talents Científics, un programa que introdueix el mètode científic a les aules de primària. I per això tenim amb nosaltres a la Marona Rovira Capdevila, al Marc Domínguez, a la Derlín Rodes i al Lidri Martínez. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos avui. Comencem amb tu, Marona. Explica'ns una miqueta la filosofia de Petits Talents Científics, com neix, per què neix i quant de temps porta funcionant.
Bé, Petits Talents Científics és un programa d'actualització científica per professorat de primària i el que vol és fomentar l'experimentació i la indagació a l'aula entre l'alumnat de primària, tot i que aquí l'Hospitalet també està obert a l'alumnat d'infantil. Llavors, el programa es va iniciar el curs 2013-2014 a Barcelona i aquest any celebren la 13a edició. Amb el temps i gràcies a la col·laboració de diferents entitats i empreses privades, doncs s'ha anat extenent al llarg del territori i ara el fem a l'Hospitalet de Llobregat, de la mà de l'Ajuntament de l'Hospitalet, i llavors també el fem a la comarca de la Garrotxa, a Lleida, a Girona i a Tarragona.
Què és el que es busca amb aquest? És un programa que forma el professorat perquè desenvolupi aquest tipus d'activitats dintre de l'aula, però quina raó de ser té?
El que es vol és donar aquesta actualització científica al professorat i també donar-los recursos per fer indagació científica a l'aula perquè l'alumnat el faci com ho fan els científics i les científiques. No? Llavors, el que fem amb el programa doncs és primer una formació que consisteix en 7 sessions parlant, no, de en què consisteix la indagació, però llavors també donant recursos a través d'unes sessions més experimentals sobre la temàtica concreta d'aquell curs, com poden fer diferents experiments per tractar diferents continguts del currículum. I llavors també se'ls ajuda a preparar la investigació científica a través d'unes tutories que ofereixen els formadors i així el professorat el que fa és preparar doncs, aquesta proposta d'indagació a l'aula. I es fa com un seguiment a través de les tutories i llavors diguem la culminació és el congrés científic que aquest any celebrarem el 26 i el 27 de maig, on són els alumnes que expliquen la seva indagació científica, no? Quina pregunta van plantejar-se, quines hipòtesis tenien, quins experiments van fer, per donar-hi resposta, les dades que van obtenir i finalment doncs quina és la resposta a aquesta pregunta que es van fer.
Perquè el mètode científic és això, és partir de tu et fas una pregunta i llences una hipòtesi, no? I llavors has d'experimentar per saber com...
Exacte, planteges diferents experiments i llavors obtens els resultats, analitzes aquests resultats i a vegades no és ben bé el que t'esperaves i llavors tornes a plantejar uns altres experiments fins que pots donar resposta a la teva pregunta, encara que a vegades no sigui la que esperaves inicialment, no?
A l'Hospitalet quants centres participen aquest
any? En aquesta edició hi participen 5 centres i 18 docents.
Explica'ns quina és la temàtica, perquè cada any teniu una temàtica, no?, diferent. Quina és la temàtica d'aquest curs?
Aquest any la temàtica és el cos humà, que de fet és la temàtica que vam fer en la primera edició del programa aquí a l'Hospitalet, però l'any passat, a petició d'alguns centres, es va proposar doncs, a tornar a fer aquesta, i llavors ho vam consultar amb els centres i els hi va semblar interessant, perquè molts es trobaven que el claustre havia canviat molt i llavors els hi, bueno, era una temàtica interessant i que volien tornar a treballar.
I no sé si llanceu algunes formes de treballar el cos humà, si plantegeu alguns experiments previs ja al professorat perquè tinguin una idea de coses que es poden fer.
Aquest any els tres continguts generals que es treballen seria el tema dels nutrients, no? El que anomenem el camí dels nutrients. Llavors, el camí de la informació, que té relació amb els sentits, i el de la genètica, o sigui, com es transmet la informació genètica, que seria la part de reproducció. I llavors, per exemple, en el cas dels sentits, es plantegen, per exemple, quins estímuls, no, arriben, o sigui, et fan reaccionar més ràpid. Ja sigui el tacte, per exemple, amb els ulls tapats, no, i que et facin pessigolles amb la mà, o el que seria l'olfacte, o els estímuls visuals, no? I llavors es proposen, per exemple, diferents maneres de que els alumnes tinguin estímuls d'aquests i que puguin cronometrar, per exemple, com reaccionen més ràpid aquests estímuls, no? I veure així també, entendre una mica com t'arriba des de la pell, per exemple, o des dels ulls, la informació al cervell.
Ja suposo que heu fet una miqueta d'avaluació dels resultats d'aquest programa. No sé a quins resultats heu arribat o a quines conclusions heu arribat, o si el programa ha anat canviant una miqueta en funció d'aquests resultats.
Nosaltres cada any fem avaluació del programa, fem avaluació, fem arribar un qüestionari previ i un posterior al professorat per veure com han evolucionat els seus coneixements, però també les coses que els hi han sigut útils o les propostes de canvi o diguem, les crítiques que tindrien ells. I una de les coses que sortia, no, era a vegades de la formació, llavors en posar-ho en pràctica, els hi sorgien alguns dubtes o algunes inseguretats que no sabien després com resoldre. I a partir d'aquí el que vam fer va ser crear aquestes tutories que els hi donen acompanyament just abans de començar el projecte o inclús a vegades un cop ja ha començat el projecte per poder resoldre aquests dubtes, no? I això els ajuda i els dona més seguretat. I llavors una de les coses més positives que trobem en aquests qüestionaris de valoració és, per suposat, com evolucionen els seus coneixements, no? Que adquireixen més coneixements, però també què aporta el programa a l'aula, no? I, clar, l'alumnat és molt més partícip del seu aprenentatge i això els hi proporciona molta motivació a l'hora d'aprendre i d'aprendre ciència i també d'entendre i dur a terme el mètode científic. I de fer-se preguntes, no? Que vulguis o no, els hi fomenta aquesta capacitat crítica, que també és un factor molt important que busca l'escola.
Marc, vosaltres a l'escola Ernest Lluch us vau apuntar des del primer any que va arribar el Petits Talents a l'Hospitalet i encara continueu, no?
I seguim.
Explica'ns una mica per què i com treballeu el Petits Talents, perquè ho treballeu de forma transversal i a tots els cursos,
sí,
no?
Sí. De fet, bueno, ens vam apuntar a la primera formació fa 6 anys i ens vam anar engrescant. L'escola creu molt en aquesta formació, en aquest projecte, llavors ens doncs, hem tirat milles i seguim cada any fent-ho, no? També és important que la majoria de mestres del claustre el que fan és apuntar-se a la formació, no? I tenim la sort de que gairebé totes les tutores i tots els tutors hem format part d'aquesta formació, per tant, tenim un domini o cada cop en sabem més, perquè sempre, no, això és, cada any aprens coses noves, no? Però tens una manera de fer, d'aquest tarannà de Petits Talents que ens agrada molt, llavors fa que tothom anem a una, no? I això és molt important en una escola, sobretot la línia pedagògica.
Com reacciona l'alumnat? No sé si és fàcil treballar el mètode
científic passada,
a primària i a infantil.
És una passada, perquè penso que d'entrada ja com que les mestres i els mestres estem tan engrescats, això ja fa que la motivació sigui molt més important. Ara elles us ho explicaran millor, no, el tema aquest, però fa que, bueno, doncs que no s'avorreixin, inclús que tinguin curiositat. Després hi ha la part del congrés, que potser la Mariona no ho ha explicat tant, però per nosaltres és molt important. Pensa que un cop treballem un projecte d'aquesta categoria i després hem d'anar a un congrés científic i l'hem de presentar, no, al Teatre Barrades o algun altre lloc que l'hem fet, per ells i elles és una motivació extra, no només haver-ho experimentat, sinó
explicar. Perquè es presenta davant dels altres centres, no?
Exacte, i comparteixes, no? Que al final aprendre és compartir. Comparteixes l'experimentació que has fet, que han fet elles i ells, i després és una situació, penso, bastant verídica, o sigui, és a dir, si fossin científics i científiques ho viurien bastant semblant. Uh-huh. I això crec que és la clau del projecte.
En tot aquest temps heu treballat diferents àmbits, no? Uh-huh. Ara és el cos humà com el primer any, però altres anys està del so,
em sembla. Hem
fet de tot,
hem fet de la calor, del so, inclús dels animals. Vam fer un projecte que nosaltres, aquest el vaig desenvolupar jo en una classe de cinquè també fa uns anys, que era la bassa de canvi de led, vull dir que hem treballat el que era l'ecosistema de la bassa, no? Uh-huh. Hem fet el tema de flotabilitat, hem fet la majoria de sabers que ara en diuen, no, del currículum, estan dins de petits terrenys científics. I l'important és treballar el mètode científic, però des d'aquesta pregunta de com és que passa un fenomen. Uh-huh. I això dona molt de joc, perquè a vegades ens quedàvem una mica els mestres i les mestres amb, és a dir, el tema del camí dels nutrients, potser ens quedàvem a la boca o a la faringe, però aquests nutrients ens serveixen per alguna cosa, no? I potser com és que un plat de macarrons em fa créixer els ossos, invento, no? Uh-huh. Vas molt més enllà.
I aquestes preguntes, uh-huh, les llanceu als mestres o ho feu de forma coordinada amb l'alumnat?
Aquestes preguntes venen molt de la mà i acompanyades pel part de petits talents científics, ens ajuden molt. Evidentment, conforme portes anys, les mestres que portem de l'Ernest Lluch ja uns 6 anys, uh-huh, ja ens és més fàcil potser fer aquest tipus de preguntes, però sempre tenim l'acompanyament d'en Jordi o d'algú de petits talents i ens assessoren, perquè pels mestres i les mestres és molt difícil fer bones preguntes. I en ciència hem après que preguntar-nos com és que passa un fenomen, no? Aquesta simple, no sé, que abans mai pensàvem, abans és per què, sí o no? No, és com és que passa això, uh-huh, ens ajuda a desenvolupar l'experimentació després. I això ens assessora molt bé.
No doneu les respostes, sinó que doneu les eines per investigar.
Exacte. És que a vegades, Núria, ni nosaltres sabem la resposta 100%, perquè nosaltres no som, per exemple, quan vaig fer oxidació del ferro, jo no sóc químic, no hi entenc tant, no? I amb això, doncs, a poc et vas també aprenent.
Què esteu treballant?
Ara mateix,
què esteu treballant?
Ara mateix estem fent la calor, que ara l'Aidri us explicarà una miqueta més, i hem fet un viatge. Un viatge de la neu que va des dels Pirineus fins a l'Hospitalet. I és molt interessant perquè és el tema de la calor, però potser en una altra època haguéssim treballat la calor en un llibre, haguéssim vist que haguéssim fet alguna experimentació o relació i hagués acabat aquí el projecte. Però fixa't que això és molt més enllà, no? És com és que arriba aquesta neu fins a l'Hospitalet i, bueno, ara l'Aidri us explicarà una
mica. I el tema
més
del cos humà?
El cos humà estem ara formant-nos, no faré spoiler per les noies, però sí, llavors estem al camí dels nutrients. Llavors a l'escola Ernest Lluch el que fem és dividir-nos-ho. És a dir, infantil farà uns, perquè nosaltres sí que, com ha dit la Mariona, sí que estan les companyes infantils, i enguany hi ha hagut moltes,
des de
la majoria.
P3.
Des d'I3, sí, sí.
I3, perdó.
I3,
ja,
sí.
Encara no
I elles,
interioritzat.
I elles s'han volgut apuntar totes. Clar, són formacions a la tarda, no? Vull dir, hi ha mestres que no poden, però a l'Ernest la majoria ho fan, no? Llavors ens ho dividirem. Hi haurà les infantils que faran camí dels nutrients o sentits, que és el camí de la informació, i els grans farem el tema d'herència, que és superinteressant i és nou.
El tema de la genètica.
De la genètica, i reproducció. Això ho farem nosaltres, que avui a la tarda tenim formació.
És complexa,
és complexa.
Aquest tema.
Però mira, Núria, al final, com a docents, diem, ei, em llanço a la piscina perquè tinc darrere petits talents que m'assessoren molt, perquè potser jo sol, tot el genètic, reproducció, m'hagués costat més fer-ho d'aquesta metodologia.
Mm-hmm. Els grans també s'organitzen per grups, no? Barregeu edats,
sí,
no?
Sí, a més a petits talents científics fem altres projectes, mm-hmm, com, bueno, treballem per laboratoris de ciències, tant comunitat de mitjans com de grans, que també l'Aidri ens explicarà una miqueta més, i també treballem, i arrel del que deies del Dia de la Nena, la Ciència i la Dona, treballem un altre projecte que es diu Inspira STEAM, uh-huh, i llavors venen dues expertes, dones que són referents a la ciència, que són un referent per elles també. En aquest enguany tenim una noia que és biomèdica, treballa en la biomèdica, uh-huh, i una altra noia que és enginyera, uh-huh, llavors els hi fa unes sessions amb els nens i les nenes de 6è per per empoderar, per donar exemple del que és futurs feines per elles també. No?
Treballeu molt la ciència, l'Ernest Lluch.
Ens encanta.
Espero que surtin molt científics.
I tant, i tant.
Doncs a veure, comencem. Anem per la hídrica. Ha dit el Marc, a la hídrica, tu ens explicaries això de la calor que esteu treballant, no?
Sí.
Tu, hídrica, quin curs fas?
Cinquè.
I aquest grup de treball, quins cursos són?
Aquest... cada any fem una cosa diferent i...
I tu estàs treballant amb la teva classe, no?
Sí, sí.
No, en la de la calor no esteu barrejats,
no, no estem barrejats.
Amb els d'aquari, sí, eh? Vale, sí. Vale. Això després m'ho explica ella. Oh? Vale. Vale. Doncs explica'm, en què consisteix aquest projecte de la calor?
Consisteix en la calor, que és un, és un projecte de petits talents científics que l'anomenem dels Pirineus a la ciutat, i això tot ve de que un dia uns alumnes de sisè se'n van anar a la neu i un nen se'n va voler endur una bola de neu a la ciutat, a casa seva. Llavors, la mestra li va dir que no, perquè l'aigua, o sigui, l'aigua és neu i llavors la neu arribaria fet aigua i no serviria de res. Però el nen va agafar la neu i se la va posar dintre d'un guà. Quan van arribar a la ciutat, el nen va treure la bola del guà i ens vam preguntar per què, com és que havia arribat la neu.
Que no s'havia desfet, no?
Sí, com és que no s'havia desfet. I vam descobrir que és perquè el guà no deixa entrar la calor, perquè està fet de tal manera que si el cos de dintre és fred, la calor no pot entrar.
És com un aïllant, no?
Sí.
I llavors vau començar a estudiar això, com es transmet la calor, o què més coses vau fer?
Doncs jo vaig anar a la neu i vaig agafar una bola de neu i me la vaig posar també dintre del guà. Llavors, ja, aquí ja vam dir que sí que era veritat que havia aguantat la neu.
I vas haver d'anar a buscar neu, de veritat?
Sí,
sí,
sí, sí, sí.
Quines altres coses heu treballat?
Doncs hem treballat també amb termòmetres, que hem vist quina temperatura fa el gel fora del guà, dintre del guà, algun objecte de metall.
I heu arribat ja a alguna conclusió?
Sí.
Sí? Quina és la conclusió?
Doncs això, que el va aguantar perquè el guà és un material que no deixa entrar la calor, en aquest cas, clar, perquè si posem un objecte que tingui calor dintre del guà, no deixarà entrar el fred. I això és el que... aquesta és la conclusió que hem arribat.
T'ha agradat estudiar la temperatura, la calor i això d'aquesta forma? Havies fet ja... Tu has fet experiments des de fa molt de temps,
sí.
No? Perquè ja ha dit el Marc que feu petits talents des de fa molt de temps. Tu des de quan has fet petits talents?
Des de I5, que vaig arribar a l'escola, hem fet el del cos humà.
I alguna cosa més que te'n recordis? Algun altre experiment que te'n recordis?
Doncs... A tercer vam fer la llum, a segon em sembla que vam fer el so, i ja primer ja no me'n recordo.
Són experiments difícils?
No molt, perquè al final si el fas bé i et motives, no et sembla tan difícil, perquè al final ho estàs fent amb motivació teva.
I alguna vegada no has pensat, la hipòtesi aquesta del guant, no? La hipòtesi era, si te portes la neu des dels Pirineus fins aquí, la neu es convertirà en aigua, no? I tots pensàveu que era impossible que arribés la neu dels Pirineus aquí?
Sí, ho vam treballar per grups i tots deien que al final es fonia.
Què vau fer després amb aquesta neu? La vau ficar al congelador o la vau deixar desfer-se?
La vam deixar desfer-se, perquè així també veiem el que passava.
Aderlín, tu també has fet molts petits talents, però tu m'explicaràs una altra cosa. Perquè treballeu, el que jo li he preguntat a ella, que m'havia equivocat, és que vosaltres treballeu també uns laboratoris científics, no? Sí. Explica'm això dels laboratoris.
Bueno, nosaltres a l'escola, els grans, quart, cinquè i sisè, tots els dilluns fem laboratoris. I hi ha tipus diferents de laboratoris, que està Goday, Hipatia, Campitz, Baret i Curie.
Que tots són noms de dones.
Sí, són noms
de dones científiques.
Però també hi ha una cosa que fem els grans, que ens barallem i anem a cada un grup, a cada laboratori. I ahí és com també les noies tenim oportunitat de practicar els laboratoris, la ciència, i ahí aprenen coses o també treballem les forces magnètiques,
per exemple, sí,
les cèl·lules, o també investiguem parts d'animals, que seria l'ull.
A l'ull?
Sí.
Què feu amb els ulls? Feu dissecció de l'ull?
Sí.
Sí?
Bueno, fem com, primer mirem com un vídeo i després com fem el que tenim que fer. Si lo tenim que trencar o algo per l'estil per saber lo que té dintre o si té venes o no, no? Però també he fet el cerebre i el rinyó.
També heu tingut un cervell d'un animal, suposo.
Sí, sí, no, no. No, ha sigut un animal i hem descobert moltes coses.
Què heu descobert? Va, explica'm. Què heu descobert a d'agafar uns... Heu agafat el cervell i l'heu tallat? Heu fet una dissecció del cervell?
Sí, bueno, hi ha una cosa del cervell que és molt fàcil que se trenqui, perquè si lo palpes molt dur, es desfà molt ràpid.
Sí, apretes molt, no?
Sí, però també té una part esquerra i una altra dreta. I ahí tenim com diferents parts del cervell.
Que un costat fa una cosa i l'altre costat fa una altra.
Sí, l'altre pot lo de la música i de tot, o l'altre també que els moviments, que te manda les senyals, no? Per al cos que tu pots moure-te. I això és el que fem als laboratoris o també les plantes aromàtiques.
Què estudieu de les plantes aromàtiques?
Bueno, nosaltres tenim a l'escola un pati a dalt i allà tenim un hort. I allà hi ha plantes aromàtiques o també hi ha com menta o moltes plantes més, no? I allà un profe ens ajuda a plantar aquelles plantes o investiguem més d'aquella planta.
Com créixer i tot això.
I això
llavors heu fet forces magnètiques, heu fet disseccions de parts del cos, heu fet plantes aromàtiques, alguna cosa més que te'n recordis dels laboratoris?
Bueno, diguéssim, les forces magnètiques el que fem és els imants, que, bueno, tenim els imants normals i corrents que se lo poses a la nevera o tot, però també està l'imà que és el que està com desfet, que és com una terra, però si tu lo poses cerca de l'imà, es pega tot.
Sí, com unes virutes metàl·liques, no? Les poses al voltant d'un imà i s'apropen, no?
Sí.
O s'apropen o s'escampen, no?
No, s'apropen. I és com, se peguen a l'imà i això fa que aquesta com terra se pega a l'imà i no es pot treure perquè és com la força.
Perquè hi ha una força.
Una força
magnètica. No sé si a vosaltres, a ella li ha dit, a l'Idri ha dit que li agradava molt treballar d'aquesta forma científica. No sé a tu si t'agrada treballar en els laboratoris, si ho trobes interessant, si ho trobes una mica avorrit, una mica pesat.
No, és molt interessant perquè pots descobrir més coses i, a més, moltes noies investiguen ara mateix coses des de la humanitat, ara crea moltes coses, però no se sap si aquestes coses poden en perill a la humanitat o no.
Llavors, això també és interessant.
Sí.
Eh?
Llavors, el que fem nosaltres és com investigar, no? Més per poder saber si podem ajudar o
si la ciència pot ser positiva o si la ciència igual no sempre és positiva, no? Sí. I el tema de la ciència és de noies, de nois, de tothom, perquè és veritat que segons quines professions relacionades amb el món de la ciència i la tecnologia hi ha sempre més homes que dones. Vosaltres què opineu d'això?
Pues jo crec que ha de ser de tothom, perquè no n'hi ha res de dones ni d'homes, tot és de tots. Però sí que és veritat que quan tu, ara mateix, quan tu t'imagines un laboratori, molta gent segurament s'imaginarà tot ple d'homes, perquè dones hi ha molt poques referents. I si a l'escola comencem així de petits, tots que de petits encara no sabem si n'hi ha més homes ni que dones, que si les dones no tenen drets, doncs així tu també t'animes. T'animes a treballar així i no es perdre mai el món de la ciència.
Tu t'agradaries treballar d'alguna cosa relacionada amb ciència o no t'ho has plantejat encara?
Jo, a mi m'agradaria ser actriu, però sense deixar de banda tot lo de l'astronomia, tot fora de l'espai.
Sí, t'agrada molt el tema de l'espai i tot això. Vau fer un petit talent també d'aquest tema, no? Em sembla, d'alguna cosa relacionada...
Sí, el de la llum vam fer l'eclipse. Vam fer l'eclipse, el sol, que és el sol, perquè a més quan vam fer l'eclipse era amb la classe del cel, llavors també ens vam fixar amb el sol, amb les estrelles, i...
I et va agradar molt.
Sí, em va agradar molt.
Tu què opines, això, de la ciència és més masculina, femenina, o haurien de tenir més referents femenins, i les noies...
No ho sé, estaria bé que també treballessin noies, perquè és per tots, no, això, i a més, a la nostra escola tenim una oportunitat de que les noies també fent allò de la ciència, no? O descobrim més coses, no? I tenim tots l'oportunitat, no? Llavors jo crec que sí, tenim l'oportunitat les noies.
A l'escola sí. Us estan empenyent, eh?
Sí.
A tu sí que t'agradaria també relacionar-te amb algú treballar amb algú de ciència o...?
Sí, la ciència és molt important, no? Però a mi el que més m'agradaria seria com una cantant o una actriu, com diu l'Aidri.
Una actriu i una cantant, molt bé, però sense deixar de costat, a l'aprendre de ciència. Doncs Marona, Marc, Adelín i Idri, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos totes aquestes coses tan interessants del programa Petits Talents Científics i també de tot això que feu relacionat amb la ciència a l'escola Ernest Lluch. Espero que feu un congrés ben maco, que anem a cobrir-lo i que ens expliqueu moltes coses interessants. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
El Museu de l'Hospitalet compta amb una exposició permanent per conèixer la història i el desenvolupament de la ciutat al llarg dels segles, en què es poden veure fotografies de moments importants i també objectes. Fa uns dies, els nostres companys Pasqual Labarta i J.R. Bermúdez van acompanyar l'alumnat de l'Institut Jaume Botey en una visita a aquesta mostra.
Molt bona tarda, Núria. Doncs m'has pillat ara concretament aquí intentant esbrinar què hi ha dins d'aquesta capsa. Evidentment som al Museu de l'Hospitalet. Crec que hi ha un barret. A veure, això no sé si es pot fer, però sí, evidentment, era un barret. L'acabo de treure. El tornaré a deixar dins la capsa perquè els alumnes que vindran al llarg d'aquest any aquí al museu esbrinin què hi ha dins d'aquesta capsa. I és que avui estem fent una de les activitats que proposa el museu, en la qual diferents instituts de la ciutat venen a conèixer la història, evidentment, de l'Hospitalet. I som amb el que és el nou director del Museu de l'Hospitalet, el Pere Izquierdo. Molt bona tarda, Pere.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta què poden veure tota aquesta canalla de l'Hospitalet quan ve amb els seus instituts a veure aquesta exposició permanent del museu.
Doncs aquí al museu podem descobrir com s'ha format la ciutat, com hem arribat allà on som. Imagineu que cada matí ens despertéssim i no sapiguéssim el que havíem fet el dia abans. Seria horrible, no podríem anar a fer res ni anar enlloc. Doncs com a societat també tenim un passat i l'hem de descobrir. I moltes vegades quan els alumnes el descobreixen s'adonen de moltes coses i prenen consciència. Quan prens consciència d'una cosa, la pots descobrir i llavors després estimar-la i cuidar-la.
Estimar-la, cuidar-la i conèixer-la, perquè de vegades es parla molt d'aquesta pèrdua d'identitat de la ciutat, doncs una bona manera de redescobrir aquesta identitat que tenim i que fa molts anys, de fet, ara estava tocant aquest barret. 1890-1920 és l'època en la qual el col·locaríem. És important, no?, reconèixer que nosaltres tenim una identitat aquí a la ciutat.
És molt important reconèixer que tenim una identitat que ens fa únics al món. No hi ha cap ciutat al món com Hospitalet. I és molt important també prendre consciència que s'ha de cuidar la ciutat on vivim. I jo crec que quan la descobreixes i vas entenent que aquí tots hem arribat a alguna banda, al final tots els humans venim de l'Àfrica, no? Hem trigat més o menys, però tots venim de l'Àfrica. I Hospitalet ha tingut sempre molta migració. Llavors, també és important que la gent se n'adoni que és una societat que és oberta i que al segle XV, XVI, XVII hi havia més occitans que catalans visquent a Hospitalet. I al segle finals del XIX i principis del XX hi havia més valencians, murcians, i després vam tenir andalusos, extremenys i gallecs, i ara marroquins i pakistanesos i equatorians, però sempre ens hem fet així, acollint gent i integrant-la, fent una societat entre tots.
Una societat oberta a rebre gent, aquests nouvinguts que han arribat a la ciutat, obert com és el museu per tots els instituts de la ciutat, perquè vosaltres teniu un projecte pedagògic que oferiu informació per a totes aquestes persones dels instituts, oi?
Sí, sí, a veure, els museus, entre altres coses, són institucions pedagògiques, institucions educatives, com una escola o un institut. Tenen la missió de formar la joventut i en això hi treballem amb especial carinyo. I ara, justament, al mes de març, entrarà en vigor un nou contracte i podrem oferir més activitats, més tallers escolars, més visites per tothom. Però, a part, recordeu, també està obert per tothom i de franc, o sigui que veniu a veure'l.
Doncs ens quedem amb això, i ja que parlàvem d'obertura d'aquest nou projecte que arribarà al març, avui estem fent una de les activitats del museu i som amb un dels professors de l'Institut Jaume Botey, que està doncs una miqueta manant en aquesta activitat. Oi, Cesc? Explica'ns com ho esteu portant a terme.
Doncs mira, nosaltres venim de l'Institut Jaume Botey, de l'Hospitalet, i dins del marc del projecte que realitzem cada trimestre, no, de caire competencial, que inclou diferents assignatures, doncs en aquest trimestre descobrim l'Hospitalet, i per l'alumnat és una gran oportunitat per conèixer la ciutat on viuen, la ciutat on alguns han nascut, però on alguns doncs, han arribat recentment, descobrir per què es diu l'Hospitalet, com ha sorgit, com ha evolucionat. Hem fet les activitats prèvies a la visita que proposa la proposta pedagògica del mateix museu, que creiem que és d'una qualitat molt alta, i ens ha permès, doncs, per començar, doncs, com molt bé deia el director, doncs, empatitzar a través de la seva pròpia història de vida i de migració personal i de la seva família, doncs, amb la història de migració de l'Hospitalet. I aquí estem fent la descoberta de la visita, de l'exposició, ara primer buscant fotos i veient identificant-les i després amb els objectes.
I Cesc, ara parlaves de tot el que aporta a nivell de coneixement de la ciutat, que aporta també als nens sortir de l'aula?
Doncs sí, és veritat que el projecte en si aporta moltíssim, però sortir de l'aula per ells és molt beneficiós, no? Perquè, com molt bé deia també en Pere, doncs, poder anar a un lloc on potser no haguessin anat, d'entrada ja és una gran oportunitat, i per nosaltres també és una oportunitat molt gran, no? Conèixer-los en un altre context, acompanyar-los d'una altra manera, i per ells els ajuda a també anar adquirint totes aquestes competències que han d'anar adquirint, no? Doncs de poder sortir, de poder-se desplaçar, de poder estar en un lloc, de saber com estar en un lloc. Per tant, doncs, tot són beneficis.
Doncs anem a conèixer els protagonistes. Per exemple, hi ha aquí per aquí una persona, crec que ella és l'Ari, que està fent aquesta activitat. Explica'ns una miqueta, perquè ens parlava el Cesc de l'activitat prèvia que heu fet a l'aula abans d'arribar aquí al museu. Explica'ns en què consistia.
Sí, bueno, nosaltres vam començar el segon trimestre un projecte que es diu Descobrim l'Hospitalet, on treballàvem una mica sobre la nostra història, que ens hem donat compte que no coneixíem gaire, i bueno, hem estat treballant en grups, amb uns dossiers, on ens feien preguntes i pues, hem acabat venint aquí.
Et veig prenent notes. Explica'ns una miqueta què esteu fent ara, perquè veig per aquí personatge, oi?
Sí, bueno, ens hem repartit unes imatges on hem de buscar l'època, el personatge i la foto, i les hem de buscar i hem d'escriure la informació que hi trobem.
Escolta, el museu és un lloc que es viu. Ara parlem de la història, doncs, això, del segle XIX, del segle XX, del segle XXI. També aquest museu continuarà creixent. Vosaltres sou el futur. Potser algun de vosaltres apareix després en aquest museu com a persones importants de l'Hospitalet. Us agradaria?
Sí, bueno, estaria bé formar part de la nostra història.
Doncs et continuo fent la teva recerca d'aquests personatges històrics de l'Hospitalet i que vagi molt bé aquesta activitat. Moltes gràcies.
Gràcies.
I nosaltres també continuem al museu, ja sabeu, està oberta a tots els instituts de la ciutat. Al març començarà un nou projecte pedagògic en el qual doncs, hi haurà més activitats, més tallers i molta més informació que està a l'abast de tota la ciutadania.
L'Institut Provençana ha aconseguit un dels premis Catalonia FP BizDay, que atorga la Generalitat. En concret, ha aconseguit el premi a la col·laboració estratègica i de llarga trajectòria amb FP Dual General per les pràctiques d'aquest tipus que fa el seu alumnat al Barcelona Supercomputing Center. Hem visitat l'institut i també el centre de computació per conèixer com es fa aquesta col·laboració i quin profit extreuen els alumnes.
Fins a 4 alumnes i exalumnes de l'Institut Provençana treballen o fan les pràctiques del cicle professional de bioinformàtica al Barcelona Supercomputing Center, el centre estatal de referència en l'àmbit de la infraestructura tecnològica per dur a terme projectes d'investigació i recerca. Tant el BSC com l'Institut Provençana han rebut ara un dels premis Catalonia FP BizDay del Departament d'Educació, que reconeix la col·laboració consolidada entre ambdues institucions en el cicle formatiu de bioinformàtica que ofereix l'Institut Hospitalenc.
Nosaltres som el centre públic d'FP, que és l'únic centre a Catalunya on oferim aquesta especialització, realitzant pràctiques a centres d'investigació, amb perfils tecnològics, amb equips de treball d'investigació, i el BSC és un referent en aquest àmbit. És una relació molt fructífera, portem, ja et dic, molt de temps, i els alumnes acaben, molts d'ells, treballant a l'empresa, en aquest cas al BSC.
Estem molt contents de la relació que tenim amb el BSC, perquè el tracte que rep l'alumnat d'allà és ser una persona més de l'equip i els empoderen molt a el que és el seu creixement tant professional com també personal.
Seguint el model de formació professional dual, en què la part teòrica és simultània amb les pràctiques a les empreses, el Rubén Cordero Muñoz s'ha integrat en aquest grup que treballa l'anàlisi de dades aplicat a les ciències de la salut. En concret, el Rubén treballa en un projecte d'àmbit espanyol i europeu que analitza imatges de casos de càncer.
Bueno, el proyecto en general forma parte de la infraestructura de imatges mèdiques europea de càncer i jo estic sobretot enfocat a una petita part per desenvolupar una interfície gràfica, doncs, aquesta, per gestionar tota la base de dades i sobretot per als administradors que puguin fer-ho d'una forma més visual i fàcil. I tenir la sort de poder fer-lo a un lloc com aquí, doncs, és molt important, doncs, per això, perquè al final podes relacionar el que estàs estudiant amb el que estàs treballant i entendre i doncs, evolucionar com a persona en aquest sentit. No?
En el nostre cas, que treballem al Departament de Ciències de la Vida, doncs intentem avançar en temes com la medicina personalitzada, en conèixer millor com és el cos humà o d'altres animals i avançar en aquest sentit sempre revertint en la societat. És a dir, qualsevol desenvolupament que fem sempre és pensant en què ha de ser útil per la societat.
La joia de la corona d'aquest centre estatal de l'àmbit de la investigació, però radicat a Catalunya, és aquest supercomputador, el Mare Nostrum 5. En funció de la durada i la complexitat de cada projecte, els grups d'investigació poden disposar d'una quantitat d'hores determinada de processament de dades. Fins i tot, hi ha armaris de nodes informàtics, com aquests de cables verds, dedicats a la IA. Aquest supercomputador no guarda ni emmagatzema la informació de forma permanent, però sí accelera els projectes.
Per dimensionar una mica el que es podria fer aquí en el Mare Nostrum 5 durant una hora, doncs podríem trigar 46 anys a fer-ho en un portàtil normal i corrent, o bé necessitaríem 380.000 ordinadors com els que tenim a casa. O sigui que realment és una màquina molt potent.
L'EVA va col·laborar amb el Departament d'Educació per estructurar el grau professional de bioinformàtica, que és el que estudia el Rubén. Des de 2018, altres companys i companyes del Rubén també van passar per l'Institut Provençana, també van fer les pràctiques aquí i ara hi treballen.
Bueno, justo ahora estoy en un proyecto que es una infraestructura de datos para los análisis de datos médicos y moleculares, así como también una web de proyecto que es como más informativa para la divulgación científica de lo que es el proyecto, información de lo que se trabaja y etcétera. Que se aprende un montón y al momento en el que ya pasé a ser empleada no fue nada complicado ni ningún cambio brusco porque ya estaba como trabajando como empleada aquí, simplemente como un poco más de independencia.
uno que tiene que ver con la investigación en esclerosis lateral amiotrófica. Y mi papel ahí es hacer un portal web para mostrar resultados después de los análisis de, que se tomarán de pacientes durante 2 años. Y creo que es una buena experiencia porque esta transición entre estudios y trabajo ocurre de manera muy fluida, muy rápida y bastante fácil.
Un altre tret del Tech Biolab és fomentar la presència de la dona en tots els àmbits de la ciència, incloent-hi la infraestructura informàtica. De l'Institut Provençana hi ha 2 dones i 2 homes.
Aquesta setmana la secció EOILH Explorers, que fem en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet, 2 alumnes del nivell B2-1 d'italià ens recomanen la gelateria Capello.
Ciao Nuria, com estàs?
Ciao, bene, e tu?
Sono contenta perquè oggi abbiamo organizzato a scuola uno spettacolo di magia per i bambini.
Bello, spero che vi siate divertiti. Parlando di magia, poco fa sono andata in una gelateria dove, oltre a venderti gelati, ti fanno trucchi di magia.
Ah, e quella dell'Hospitalet, Gelateria Capello?
Sì, certo. Anche tu ci sei andata.
Sì, conosco Christian. È un mago cileno diventato gelataio che è andato a vivere all'Hospitalet tanti anni fa. E dopo aver lavorato con un artigiano, ha deciso di aprire il negozio perché gli mancava una vera gelateria nel quartiere.
È vero, mi hanno raccontato che l'artigiano con cui ha lavorato Christian si chiama Antonio, è di Torino, ma vive a Barcellona da 15 anni. Sono i suoi gelati quelli che vende a Capello, però Antonio ha anche delle gelaterie a Barcellona chiamate Turin.
A proposito, Antonio mi ha raccontato una cosa incredibile. Qualche anno fa ha creato un gelato al gusto di fumo di sigaro, ma non è mai stato messo in vendita.
Sigaro, davvero? E come l'ha fatto? Sembra impossibile da replicare.
Sì, la panna veniva fumigata con una macchina speciale, poi aggiungevano cacao per il colore e aromi come cognac, uvetta, vaniglia ed una mandorla nera che serve a fissare il sapore. È stato un gelato davvero unico.
Wow, deve essere stata un'esperienza pazzesca e un'ardua impresa.
Sì, secondo Antonio ricreava la gamma di sapori di un sigaro e tutti i chef che l'hanno assaggiato sentivano il desiderio di fumare.
Che curioso! Però a me piacciono i gelati più tradizionali, quelli alla frutta secca, i gusti fruttati o il sorbetto, per esempio.
Giusto. E lo sai che questi gelati artigianali che vendono sono fatti con ingredienti di massima qualità? Antonio mi ha detto che non ci sono né coloranti né conservanti artificiali e per questo i colori non sono così vivaci.
Non lo sapevo, che interessante. Forse perciò, secondo me, i sapori sono molto più buoni di quelli industriali perché mi ricordano la vera materia prima.
E come cosa curiosa, lo sai che hanno anche gelati per i cani? Questo mi sembra davvero divertente. Ai miei cani gli piacciono tantissimo.
Che carino! A me piace Capello perché è anche molto conosciuta nel quartiere, ha una bella sinergia con i vicini. E adesso ricordo che ha vinto il premio allo spirito imprenditoriale dall'Hospitalet.
Davvero? Beh, sono sicura che si merita questo premio. E noi non siamo così distanti da lì. Ti va di andarci adesso e assaggiare un gusto nuovo?
Direi che va bene, offro io.
El col·lectiu de mestres i professors catalans han convocat una vaga per avui dimecres 11 de febrer. La vaga respon a un seguit de demandes laborals i també a la petició de més recursos per evitar les ràtios elevades.
De bon matí, els vaguistes s'han tallat la Gran Via a l'altura de la Campana a Barcelona per fer escoltar les seves reivindicacions. Després, els manifestants s'han dirigit cap a l'Hospitalet on han tornat a tallar la Gran Via a la Ciutat de la Justícia i han portat la protesta per diferents centres educatius de Santa Eulàlia, com les escoles Bernat Desclot o Milagros Consarnau. des de l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet afirmen que la situació és de col·lapse i, per evitar la mort de l'educació, demanen més recursos i rebaixar la ràtio, que l'Hospitalet és desbordant.
Jo, per exemple, estic donant classe a 40 alumnes de batxillerat, per exemple. No hi ha prou inversió en educació. Hauria de ser el 6% del producte interior brut i només s'està dedicant al 4%. No tenim prou ordinadors pels alumnes, per exemple, de l'ESO. Quan s'espatllen no hi ha manera de poder-los canviar. El nostre institut, per exemple, estem a 38 graus de temperatura percebuda, és a dir, que no hi ha climatització.
També es queixen d'un excés de burocràcia i demanen un augment dels salaris, ja que els professors catalans són els pitjors pagats de tot l'Estat. Des de l'USTEC han recollit signatures del 70% dels docents de l'Hospitalet per donar suport a les reivindicacions i pròximament presentaran una moció al ple de l'Ajuntament sobre aquesta emergència educativa a la ciutat.
A l'Hospitalet hi ha molts centres que són de màxima complexitat. Estem parlant d'una ciutat amb una densitat de població altíssima, que es troba en emergència educativa, ràtios desbordades, amb matrícula oberta, que això vol dir que doncs, arriba molt alumnat nouvingut sense recursos, molt alumnat amb necessitats educatives especials, i tot això doncs, sense els recursos adequats, el que porta és a un desbordament.
L'escola Busquets i Ponset ha estat una de les més participatives a la vaga i forma part dels centres educatius d'urgència que s'havien de rehabilitar. Comissions Obreres la posa com a exemple de l'inacció del Departament d'Educació i l'Ajuntament pel que fa a l'emergència educativa a l'Hospitalet, amb manca d'equipaments.
Si no fiquem quatre escoles noves i un institut, però ja, aquesta ciutat el que farà és, al final, dimitir amb el seu encàrrec de liderar una educació pública de qualitat. El senyor alcalde deia moltes vegades, i el departament, que té un problema amb l'abandonament escolar a aquesta ciutat. Doncs això només es soluciona posant recursos i posant escoles.
Els sindicats d'ensenyament que han convocat avui la vaga han fixat la participació del professorat a l'Hospitalet a un 80% i afirmen que és la protesta més multitudinària dels darrers 20 anys a la ciutat.
L'Ajuntament ha organitzat un seguit de sessions participatives per recollir idees de cara a l'elaboració del Pla de Famílies. Les sessions s'han estructurat per les necessitats segons les edats, de 0 a 6, de 6 a 12 i de 12 a 16. L'Ajuntament publicarà el retorn del procés participatiu amb el resum de les aportacions recollides que serviran de base per elaborar el document final del Pla de Famílies.
Arrenca el procés participatiu per a l'elaboració del nou Pla de Famílies de l'Ajuntament, que neix amb l'objectiu de definir un marc estratègic per orientar les polítiques municipals de suport a les famílies amb mainada o jovent. La primera sessió destinada a mares i pares amb infants de 0 a 6 anys va comptar amb una gran participació. Els assistents van poder plasmar les seves idees i comentar tot el que consideren que pot millorar en matèria d'infància i família a la ciutat.
La situació de l'educació infantil a Catalunya és terrible. Hem passat de ser els primers més de la península en escolarització 0-3 a ser els últims i, a més, l'Hospitalet és especialment crítica. No pot ser que es quedin infants a l'Hospitalet sense llar d'infants. No pot ser que l'administració tingui només unes quantes places, que la resta estiguin en mans privades i que hi hagi pares que no hagin de pagar res, hi hagi pares i mares que paguin dues vegades. Una amb els impostos i l'altra quan han de pagar la llar d'infants privada.
Unes reclamacions que tenim bastantes coses pendents a la nostra llar d'infants, coses que estan en molt mal estat, els nens de 0-1 no poden accedir al pati perquè no està habilitat, van venir de l'Ajuntament i ens van dir, bueno, ja estem fent un pla per mirar-ho tot i arreglar-ho. Vull informar-me una miqueta perquè que la meva filla no pugui sortir al pati, la veritat, ho trobo una miqueta. És vital que se'ns escolti a les famílies perquè al final està clar que des de l'Ajuntament poden saber coses, però qui sabem les coses de veritat som els que estem allà.
Una vegada finalitzada la fase participativa, l'Ajuntament publicarà el retorn del procés participatiu amb el resum de les aportacions recollides, que serviran de base per elaborar el document final del Pla de Famílies.
L'Institut Eduard Fontseré ha fet una assemblea per votar si es converteixen en comunitat d'aprenentatge. El resultat de la votació ha estat positiu i ara el centre comença a treballar per funcionar com a comunitat d'aprenentatge a partir del pròxim curs.
L'Institut Eduard Fontseré es convertirà en una comunitat d'aprenentatge. Així ho han decidit docents, col·laboradors del centre, familiars i alumnes en assemblea. A partir d'ara, voluntaris donaran suport a l'aula en diferents aspectes. La base d'aquesta proposta serà l'aprenentatge dialògic, un model educatiu que posa el diàleg i la interacció en el centre.
Un diàleg per activar el cervell en les interaccions que es produeixen quan dialoguem, de manera per arribar no només a acords, sinó també a aprenentatges. Com fas tu això? Com faig jo això? I de quina manera et comportes tu o de quina manera actues, actuo jo? Aquestes actuacions t'aporten, no?, unes maneres d'organitzar l'aula, d'organitzar a les famílies i d'organitzar a totes les persones que estem en l'institut per tal de que s'estableixi aquestes interaccions.
L'escola Joaquim Ruïra, veïna de l'institut, ha estat clau per fer el pas. Allà ja fa 17 anys que són comunitat d'aprenentatge i un dels aspectes que defensen és la situació d'igualtat entre alumnes, famílies i docents.
Que el tracte entre tots nosaltres sigui molt més igualitari que és ara, i que pugui fins i tot doncs, impregnar la resolució de conflictes des del punt de vista de que les famílies entenguin, no?, que la manera en què estem treballant els conflictes també passa per aquest respecte que ens tenim entre tots i que, per tant, doncs, nosaltres, com a professionals, en aquest model hem de començar a plantejar-nos si realment ho sabem tot o podem aprendre també dels altres en aquestes actuacions.
Una de les formes en què es durarà a practicar la comunitat d'aprenentatge seran els grups interactius, classes de més duració i amb un itinerari establert.
Se divideix en quatre blocs i es fa com una mena de cursa en la que els alumnes van passant per les quatre activitats que estan programades. En cadascuna de les quatre estacions hi ha un voluntari que s'està esperant. Per tant, aquell voluntari més o menys entén com s'ha de fer l'activitat, però no és un professor, no té el detall. El que sí que sap és que ha de fer-los parlar i ha de detectar quin alumne ho acaba abans per tal de que ajudi els altres a poder acabar i no copiant.
El centre no ha volgut fixar dates concretes, però preveuen que el curs vinent la comunitat d'aprenentatge estarà implementada.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Valèria i l'Isabela, de l'escola Patufet Sant Jordi, que ens recomanen llibres.
Em dic Valèria, tinc 9 anys, vaig al curs 4B. Em vaig recomanar el Batu perquè em va agradar molt, és un còmic i és fàcil de llegir. Explica a un gos que fa com aventures. Una aventura que li passa a la seva ciutat es va perdre i els seus amics i amigues les estava mentint perquè li estava dient anem per aquí, anem per acá i no sabia quin era el camí. El vaig descobrir perquè un company de la meva classe em va dir que era molt bo i em va recomanar el llibre i em va parecer molt divertit. El que més m'agrada del llibre és que és fàcil de llegir, és un còmic i m'agrada els còmics, es tracta d'aventures, m'agraden les aventures. Jo recomanaria el llibre als nens de l'escola que no sapiguessin tant llegir, parlar català.
Hola, em dic Isabela i tinc 11 anys. Vaig a 6B de l'escola Patufet Sant Jordi. Avui vaig a recomanar aquest llibre que es diu Moles Mucho. Aquest llibre no té protagonista, solo parla de ti mateix. Per exemple, que no importa el que et diguin les persones i que tu no li facis cas. Doncs aquest llibre me lo va recomanar una amiga de la meva classe. M'agrada molt perquè es tracta de que controlar les seves emocions no és res fàcil. Recomanaria aquest llibre a nens de 6è, 5è, que les agradi parlar de tu mateix.
I fins aquí Aula ELEAC. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta eleacdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de l'Institut Eduard Fontserè, que s'ha convertit en una comunitat d'aprenentatge. I també veurem un informatiu molt especial que ha fet l'alumnat de l'escola Frederic Mistral. I a més, estrenem un nou capítol de la secció EO i ELEAC Explorers. Us hi esperem. Fins dimecres.